Sí. Doncs bona tarda, donem inici a aquesta sessió ordinària del ple d'avui dia 29 de gener a les 6 de la tarda. En primer lloc, abans de començar, m'agradaria transmetre el nostre escalf i suport a la família Melero Soler, com saben també el grup de Cor Municipal per Mont-ras, que se'ls va informar. El seu fill, en Quim, va patir una aturada cardiorrespiratòria fa uns dies en un entrenament en el camp de futbol de Begur. El van traslladar a Barcelona per tal que l'atenguessin a nivell mèdic, ja que era una actuació, diguem, de gravetat. I des d'aquí donar les gràcies a la persona que el va atendre i fer també esment que en principi ara està estable i en procés, creiem, de recuperació pel contacte que hem anat mantinguent amb la família. Gràcies a l'actuació del DEA, el desfibril·lador extern mòbil. Aquí a Mont-ras, a l'Ajuntament mateix, fa poc menys d'un mes, vam també tenir la sort de disposar-ne aquí al costat a les instal·lacions que hi ha exteriors a l'Ajuntament, perquè també va ser un transportista en aquell moment que també va tenir una aturada, i gràcies a disposar del desfibril·lador i de la ràpida actuació, aquí també fes esment a Creu Roja, perquè en aquell moment, tot i activar els serveis d'emergència, van trigar un rato considerable, i Creu Roja va venir immediatament a donar-nos el suport i a continuar les tasques que s'estaven fent. O sigui que abans de començar simplement volia fer aquest agraïment, perquè crec que a vegades no som prou conscients de la fragilitat que té la vida i que en un moment pot canviar dràsticament, i agrair a la Diputació de Girona a través dels seus ens, el DipSalut, aquests desfibril·ladors mòbils que actualment, per sort, tant els fixes com els mòbils, estan instal·lats en moltes de les instal·lacions municipals, ja siguin consultoris mèdics, pavellons poliesportius, camps de futbol i fins i tot a platges i altres indrets. I sense més preàmbul, passarem a l'aprovació de les actes de 2 i 13 de novembre de 2003 del punt primer. Alguna observació al respecte, senyor Gómez?
Sí. Ara sí. Abans d'entrar en el detall del que són les esmenes que passarem per escrit a secretaria perquè les adjuntin a les actes convenientment, volíem manifestar que el darrer ple, el 13 de novembre, aquest grup municipal va proposar de fer una reunió específica per tractar aquest tema de les actes dels plens, per veure-ho, consensuar entre tots què s'ha d'incloure o què no cal incloure en la part de debats del que és el ple. No n'hem parlat, no ens hem reunit, realment no n'hem parlat. Vam rebre les actes amb bastanta antelació, tal com es va dir en el ple que es faria. Les hem revisat, com que no n'hem parlat, llavors el que farem avui serà presentar les esmenes que creiem oportunes en aquestes actes, però reiterem en la demanda de fer una trobada Junts per Mont-ras i Cor Municipal per definir què és el que creiem que s'hi ha d'entrar en un acte, i acte escrita sempre, i què és el que pot formar part de l'acte de l'àudio com a tal. Si tenen a veure que ens trobem i en parlem, perfecte, i si no, doncs farem com ho hem fet fins ara. Quan tinguem l'acte, farem les esmenes, i en el següent ple farem que constin en acte les esmenes que creiem oportunes, i ja està. Simplement és això. Dit això, de l'acte del 2 de novembre enumero els punts que no sé si cal que els llegeixi el que volem que surti, Anna, o prefereixes que t'ho doni per escrit i ja ho incluiràs? Sí? Vale. Doncs de l'acte del 2 de novembre volem que quedi constància escrita de que la modificació del redactat de l'ordenança fiscal número 6 no se sotmet a votació per sol·licitud expressa del nostre grup municipal, Acord Municipal per Mont-ras, Acord Municipal, tot i que la presidència del ple va insistir en que sí que es fes. El motiu de la no votació sí que queda correctament argumentat en l'acte, i per tant no cal esmenar-lo, només que quedi constància de que som nosaltres els que diguem que no es pot sotmetre a votació. El següent punt seria entre els minuts 23 i 26, quan s'està parlant de la pujada d'impostos general de lo que és les ordenances que es presentaven a revisió, el nostre grup municipal va dir que el grup de Junts per Mont-ras no va ser honest amb els veïns i veïnes de Mont-ras, dic textualment el que surten en les paraules que vaig dir, eh? No va ser honest amb els veïns i veïnes de Mont-ras durant la campanya electoral, perquè com la mateixa alcaldessa expressa seguidament en aquest àudio, sabien que havien de pujar els impostos i per tant, sabent-ho, no ho van dir durant la campanya, ho podien haver explicat a la gent. També el nostre grup, tot seguit, manifesta que l'equip de Junts argumenta una pujada d'impostos degut a l'augment de les despeses, però que no considera revertir-les, malgrat que hi ha un increment d'ingressos per al tema de les sancions per tema dels radars. Això en quant al debat general que hi va haver previ a tractar les ordenances individualment. Després de l'ordenança número 4, el nostre grup municipal va dir que hi havia una pujada del 5% i que això representarà uns ingressos addicionals de 22.000 euros anuals. I que consideram nosaltres que amb aquest increment d'ingrés anual de 22.000 euros previst o estimat es podia perfectament subvencionar un any més de l'IBI a les persones, les famílies que posin panells solars a casa seva. I es va desestimar aquest punt de vista. L'ordenança número 5, el nostre grup vol que quedi constància també que aquesta ordenança no estava disponible en el moment del ple, no estava ni disponible ni actualitzada, i va haver-hi aquí un debat d'una ordenança que jo tenia i uns altres arguments que tenia la presidència, i no es va poder comparar l'una amb l'altra. En aquest mateix debat, una mica més endavant, al minut 50 i 20 segons, la presidenta diu que es compromet a trobar la informació i contestar-la. L'ordenança fiscal número 6, independentment del que he comentat abans, sí que es van aprovar les noves tarifes, volen que quedi constància que és una pujada del 6% respecte a l'any anterior i que això representarà 9.600 euros anuals de recaptació addicional. Això consta en el minut 31 en 20 segons. I de l'ordenança fiscal número 10, el nostre grup vol que quedi constància que és una pujada del 30% respecte a l'any anterior, i que això és una recaptació addicional, crec que aquest número no deu estar bé perquè es considera amb l'anterior, però bueno, el puc rectificar, no recordo ara quan era l'import. Tinc apuntant 9.600, igual que l'ordenança anterior segurament és un error. En quant a l'acte del 13 de novembre, deixar constància del que he dit al principi de tot, que nosaltres en aquell ple vam demanar de fer una reunió i aquesta reunió no ens hem trobat, no s'ha fet. Al punt 5 de l'acte volem que deixar constància de que l'Ajuntament no té personal ni tampoc el regidor amb una mínima formació sobre el tema de prevenció d'incendis i que tampoc preveu formar a ningú ni consultar col·lectius com agrupacions de caçadors o agents rurals, tal com el nostre grup municipal va proposar, que podrien ajudar a auditar en el cas o a desenvolupar el pla conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà. I del punt número 7 volem deixar constància de que el nostre grup vota en contra de la proposta que es presentava, no de la proposta en si mateixa, que ja fa molts anys que demanàvem, el tema del canvi del contracte del servei d'aigua, sinó pel fet que s'enclou també el clavegueram, sense tenir, com veurem durant el ple d'avui més tard, sense tenir un major que quantifiqui la despesa anual que es dedica al clavegueram i que no s'ha fet cap estudi econòmic comparatiu amb anys anteriors. Per tant, dit això, argumentem, és l'argument pel qual vàrem votar en contra. T'ho passaré, Anna, perquè ho puguis incloure en l'acte. Vale? I ja en qual les actes ja estaria.
En referència a aquest punt de l'aprovació de l'acte, senyor Gómez, insistir una vegada més, nosaltres això li hem repetit en cada ple, no és que no vulguem fer una trobada, és que hem manifestat en tot moment la nostra posició, que crec que a més és bastant explícita al respecte. Dels 221 ajuntaments que hi ha a demarcació de Girona, són molts els que utilitzen únicament el tema de gravacions dels plens, com a prova tàcita del que s'està debatent i únicament hi fan constar en la part escrita que transcriu la secretària o secretari de l'Ajuntament el que és la proposta i els vots a favor, en contra o les abstencions. Nosaltres, per activa i per passiva, en cada ple que hem realitzat li hem repetit que nosaltres estem conformes amb aquesta manera de fer i l'únic que jo li puc avançar és que en aquest ple, igual que hem fet en els altres, votarem a favor de l'extracte que ha fet la secretaria en aquest respecte i que en tot cas jo recordar-li que la secretaria normalment, si mal no recordo, aquesta vegada va ser l'11 de desembre, va trametre l'esborrany de les actes, per lo qual jo considero que aquestes esmenes, si es volguessin, es podien haver debatut per correu electrònic o el que fes falta prèviament. Però insisteixo que per mi el tema de la gravació, que per això es va fer aquesta inversió i amb l'anterior representant de Cor Municipal per Mont-ras així es va acordar, queda perfectament palesa totes les intervencions i hi ha tot el detall i no entrem en un debat subjectiu de què m'interessa o què no m'interessa a mi que surti o deixi de sortir de cares al respectiu electorat o la respectiva població a la qual ens vulguem adreçar. Dit això, li dono evidentment la rèplica
sí,
i a continuació s'admetrem a votació.
Sí, gràcies per el dret a rèplica. Entenc la postura, no la comparteixo, però si és la de vostès i avui ho ha deixat manifestament clar, entenem que no hi haurà una reunió, per tant només ens queda l'alternativa de fer les esmenes que creiem oportunes, que nosaltres volem que consti en el document escrit i no en el document d'àudio, i així ho farem. Agraïm que si se'ns passa l'acte anticipadament, com ha sigut el cas d'aquest darrers plens, tinguem més temps per fer-ho i no només els dos dies previs en el ple d'avui o quan toqui, i així es podrem enviar anticipadament aquesta documentació a secretaria. Crec que ho he explicat però potser no ho he fet prou bé. En aquest cas no ho hem fet perquè estàvem a l'espera de rebre una sol·licitud de trobada amb vostès per parlar d'aquest tema, poder no es van entendre. Si no ho haguéssim fet doncs a meitat del mes o final del mes passat, perquè efectivament secretaria ens va passar les actes, si no recordo malament, no va ser l'11, va ser el 13 de desembre, però no té més importància. Llavors, a partir d'ara, si vostès no volen fer aquesta reunió i no volen consensuar els punts que han de constar en el document escrit, doncs ho farem d'aquesta manera. Nosaltres en el ple direm el que volem que consti i secretaria ho ha de fer constar, i si algun punt dels que diguem a posteriori no consta, doncs demanarem que consti per via escrita. Moltes gràcies.
Sotmetem doncs aquest punt primer a votació. Vots a favor?
Amb les esmenes que hem presentat, perdó. Sí?
Vale, s'aprova per unanimitat.
Passem al punt número 2, proposta d'acord per l'adhesió al pla de serveis del tècnic de joventut. En aquest sentit, dic que donem continuïtat a un servei que es ve oferint, si no m'equivoco i ho dic de memòria, des de l'any 2012. La figura d'una tècnica de joventut, en aquest cas, pel municipi de Mont-ras, creiem que és una inversió de present i de futur. Aquesta tècnica de joventut, entre d'altres, elabora el pla local de joventut que s'ha de renovar cada 4 anys, organitza les activitats tant per joves com per infants, fa trobades amb l'escola, actualment, si no la Maria Àngels en rectificarà, estan fent un projecte entre gent gran i mainada de carteig per evitar temes de solitud no desitjada. També es fa el tema de reforç escolar de cares a l'entrada a l'institut i a estudis superiors, sortides, tallers gratuïts, confecció de currículums, club de feina, i podria extendre-me a gran part. Explicat això, doncs, li dono el torn a vostè, senyor Gómez.
Ens sembla perfectament argumentat i la proposta ens sembla correcta, no tinc res a dir.
Doncs sotmetem el punt a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Dic els vots, 6 vots a favor, 3 abstencions.
Perdó, si em permets, l'extensió simplement és perquè nosaltres no hem elaborat el pla i no hem tingut capacitat de decidir, per tant no estem en contra i per això fem extensió, però no podem votar a favor perquè no hi hem participat.
Passem al punt número 4, proposta d'acord d'aprovació definitiva de l'establiment del servei d'abastament d'aigua potable i clavegueram. Senyora secretària. Punt número 3, proposta d'acord per l'aprovació inicial del pla de sequera de l'Ajuntament de Mont-ras. Senyora secretària. La part resolutiva.
Us vaig enviar el document a tots, l'heu vist, resum?
Sí, l'han rebut, l'han rebut.
Val, si teniu alguna consulta la farem arribar a l'equip redactor perquè ens la resolgui, perquè com que és un document molt tècnic.
Sí, jo la pregunta que tinc és si hi haurà una argumentació del pla per part de l'equip de Junts o el regidor corresponent o presidència després de la presentació de la proposta. Si hi ha, després... Per les qüestions oportunes.
Vale. Doncs l'alcaldessa proposa al ple l'adopció dels següents acords. Aprovar inicialment el pla d'emergència en situacions de sequera de Mont-ras, redactat per l'empresa Oceans Enginyeria Civil. Segon, sotmetre a la informació pública el text aprovat inicialment del pla d'emergència en situacions de sequera mitjançant la publicació en edictes al butlletí oficial de la província de Girona i en el tauler electrònic de l'Ajuntament. Per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la darrera publicació. Perquè les persones interessades puguin examinar l'expedient i fer les al·legacions que estimin oportunes. Tercer, sotmetre el pla a informe de l'Agència Catalana de l'Aigua. Quart, disposar que en cas que no es presentin al·legacions durant el termini d'informació pública, el pla s'entendrà definitivament aprovat, fet que serà constatat mitjançant la certificació del secretari de la corporació. Cinquè, notificar l'acord que s'adopti a l'Agència Catalana de l'Aigua i a l'empresa prestadora del servei pel seu coneixement i efectes oportuns. Cinquè, publicar el document aprovat a la web municipal i facilitar un enllaç per la web de l'Agència Catalana de l'Aigua. Sisè, remetre el pla un cop aprovat definitivament a l'Agència Catalana de l'Aigua. I setè, facultar l'alcaldia perquè pugui signar tots els documents pertinents, dictar els actes que siguin necessaris per a l'efectivitat i execució dels acords que s'adoptin, inclosos els de rectificació i o esmena dels possibles errors materials de fet o aritmètics, si es donés el cas.
Gràcies, senyora secretària. En aquest sentit, des de l'equip de govern, manifestar que avui mateix, a primera hora de la tarda, participam en una reunió que ha convocat l'ACA per tots els ajuntaments a nivell de Catalunya, donat que actualment ens trobem en fase d'excepcionalitat i es preveu que en breu entrem en estat d'emergència 1. Aquest canvi d'estat representarà passar de 230 litres per habitant i per dia a passar 200 litres per habitant i per dia, això a nivell domèstic, i evidentment té moltes més afectacions a nivell d'empreses, d'indústries, així com també en el que és el dia a dia, diguem, d'un ajuntament o d'un municipi. Reg de supervivència d'arbrat, reg d'esport federat amb aigua també regenerada, tancaments de dutxes i mesures d'estalvi perquè estem en una situació molt crítica. Davant tota aquesta situació actual que ja ve de fa temps i ens hem estat preparant al respecte, l'Ajuntament hem pres una sèrie de decisions que és les que ens venen indicades per la mateixa Agència Catalana de l'Aigua, entre les quals el tema de l'aprovació inicial d'un pla de sequera que fa una mica de recull de quina és la situació actual, quins recursos disposem i quines actuacions emprendre en cas de voler sancionar. Donat que això és una complexitat tècnica considerable, es va comptar amb el suport d'Oceans a nivell tècnic i el que posem avui a disposició d'aquest ple és aquesta aprovació inicial per fer aquesta primera fase, diguem, perquè entenem que serà absolutament necessària de cara sobretot a la Setmana Santa, que no sé si arribarem per terminis, però sobretot a la temporada d'estiu. Senyor Gómez.
Sí, gràcies. Abans d'entrar en algunes qüestions que volia plantejar, jo li volia preguntar a vostè quina és la posició del seu grup municipal respecte al pla que es presenta, si consideren que quina és la seva argumentació, si té algunes mancances o no.
Crec que li he deixat clar la meva posició, però endavant.
Per tant, el presenten perquè consideren que està correcte. Llavors, perquè jo faré una sèrie de qüestions que després, si vostè em diu no, això ja està considerat o no, ho podia haver explicat abans i jo ara volia plantejar-li si vol vostè argumentar que aquest pla potser falten coses. Si han detectat vostès que falta alguna cosa, si no, no passa res. Procedeixo, doncs. Els usuaris sensibles d'aquest pla, qui els anomena i sota quins criteris? Perquè tots els que consten fan referència a restaurants, bars, càmpings i tot el que està relacionat amb el turisme. Però no consten cap granja d'animals, no consta cap pagès, no consten les escoles ni cap indústria, o sigui, tot està enfocat de cara al turisme. La pregunta seria, en aquest cas, si no consideren vostès com a usuaris sensibles les dos o tres granges que hi ha grans animals, dos en aquest cas a Mont-ras, la pròpia escola o els pagesos que necessiten l'aigua per mantenir els cultius dels quals viuen o tenen el seu negoci. Aquesta és una primera qüestió. Entenem clarament que el pla, i estem molt d'acord en que es faci perquè és necessari i no estem totalment d'acord, es fa de forma voluntària i creiem que és una posició molt encertada per part de vostès, res a dir al respecte, ans al contrari, recolzem totalment. Cert és que aviat entrarem en estat d'emergència 1 i per tant s'haurà de baixar el llindar d'aquests 210 litres a 200, tal com marca la fase del pla d'emergència, i dit això veiem amb els números que es plantegen que Mont-ras no té una situació excessivament crítica. Això no vol dir que no estigui bé que es faci aquest pla, tot el contrari, com ja he dit, però no hem de ser més alarmistes del que ens toca. Hi ha municipis que tenen problemes molt més greus que nosaltres, tant com consta amb l'informe d'Oceans, de l'empresa que l'ha fet. Es denota que hi ha en aquest informe una baixada de rendiment de l'any 2020 al 2022 que passa del 75,61% al 71,35%. Aquests números surten del que se subministra en relació amb el que realment s'ha registrat com a consumit. Si fan aquests números, repeteixo, surt que la xarxa de Mont-ras té un rendiment del 75,61 l'any 2020 i del 72,51 l'any 2022. La pregunta seria, en aquest cas, s'hauria de revertir aquesta tendència a baixar el rendiment, i això faria que la despesa que tenim d'aigua seria o el ràtio que surt d'aquesta despesa d'aigua seria encara menor, és a dir, Mont-ras estaria en una situació millor de la que ja està, que com deia abans no és crítica, tot i que com que pertanyem a la conca del Baix Ter, doncs ens hem d'adaptar a l'estat d'emergència 1 com correspon. No hem vist accions molt concretes en el pla. Es parla de moltes coses, però entre elles trobem a faltar concretar accions, perquè es parla de fer un pla, d'implantar accions, de fer un comitè de control, etc., però no hi ha accions concretes per revertir aquesta tendència del rendiment de la xarxa de distribució d'aigües, i no hi ha accions tampoc concretes que, per exemple, quan es parla de fer el control de les piscines, doncs de quina manera es podrà fer això, donat la dotació de personal que té la plantilla de l'Ajuntament de Mont-ras, que no tenim ni policia, només tenim la gent local, com es farà aquest control, quines són les accions que realment podem com a Ajuntament portar a terme per fer el control de la despesa d'aigua. I després, ja per acabar, Es parlen d'una quantitat, no recordo ara el número, de grans consumidors, 48 abonats amb un consum superior a 30 metres cúbics. Voldria saber si aquests abonats estan identificats, si se sap qui són i si hi han algunes accions que es puguin tenir ja o que es puguin ja comentar perquè aquests grans abonats que tenen un gran consum puguin reduir, si se'ls ha informat ja o si no s'ha fet encara.
Senyor Gómez, el tema de l'aprovació inicial del pla de sequera, com hem dit, és un document que ens permetrà treballar de cares a fer actuacions. Si vostè consulta la de qualsevol altre ajuntament, les actuacions venen en funció del que ens indica la Generalitat de Catalunya amb el comitè de sequera que tenen habilitat al respecte. En quant als usuaris sensibles, suposo que vostè simplement ha llegit una pàgina que parlava d'usuaris sensibles a nivell particular, però si mira l'extensió de tot el projecte que ens han presentat, es parla també de granges, es parla de pagesos, es parla d'indústries i de fet els tant percents venen clarament especificats i comptabilitzats. En quant a que vostè ens diu que no ens trobem en una situació especialment greu en comparació amb altres indrets, sense cap mena de dubte, però quan vostè parla d'alarmisme, jo crec que només ha de mirar la situació actual de tot Catalunya i dels embassaments i les imatges que ens arriben dia a dia per veure de quina magnitud i de quina gravetat estem parlant. En quant als abonats i el consum a què vostè feia referència, com crec que he explicat en altres plens anteriors, nosaltres estem en contacte continu i tenim reunions trobades em sembla que són cada trimestre, si no recordo malament, amb la companyia d'aigües de Palamós, així també com l'Agència Catalana de l'Aigua, precisament al respecte de quins són aquelles persones que estan consumint en excés, depenent dels diferents àmbits que hi ha, és a dir, particulars, indústries o empreses, granges agrícoles i el tema d'escoles o les referències que vostè ha fet. Aquesta feina ja s'està fent, la companyia d'aigües envia a l'Ajuntament de Mont-ras aquesta relació i el que precisament avui estem aprovant aquesta aprovació inicial és per començar a actuar de seguida que es pugui. I li dic, si aprovem avui inicialment aquest pla, això ens permetrà actuar de cara a la temporada d'estiu. Quan vostè parla d'ompliment de piscines i ens demana com es farà el control es fa simple i senzillament amb el tema de connexió a aigua potable i els litres que es consumeixen. Hem demanat consums no només mensuals sinó també diaris i això permet a la companyia d'aigües marcar pics quan hi ha un consum excessiu que evidentment omplir una piscina o reomplir-la fa saltar la gràfica. Els municipis petits tenim moltes més dificultats, sobretot a nivell tècnic, que municipis grans, però creiem que s'ha fet una gran feina en aquest sentit i precisament per això es va enviar aquest estudi a tots els membres que conformem el ple municipal, perquè si hi havia alguna aportació a fer, inclús abans de començar el ple la senyora secretària n'ha fet esment, es posi en consideració.
Sí, entenc el que diu, però potser no m'he expressat prou bé. Jo ja entenc que la situació és la que és i no he dit en cap cas que no s'hagi de fer i que no estem en una situació crítica. Jo el que he dit és que a Mont-ras no està en una situació tan extrema i no s'ha de fer alarmisme amb la situació de Mont-ras. Evidentment, la situació a nivell global és la que és, no ens enganyem, jo no he dit el contrari, potser no m'he expressat prou bé, però crec que sí, ho havia fet. El que el presenti el pla de forma inicial, doncs nosaltres estem a favor, no hi ha cap problema, creiem que s'ha de fer. Jo el que he fet simplement són unes apreciacions, perquè per això ens ha passat el document, i si vostè les vol tenir en compte o vol que s'introdueixin o no, ja vostè decidirà. Jo simplement crec que el que he fet és dir el que consta en l'informe. En l'informe no es parla de granges, no es parla, bueno, l'informe, en el resum que ens han passat, no en tot l'informe, no es parla de granges, es parla en el llistat d'usuaris, es parla només d'usuaris sensibles Tot són restaurants, ho poden consultar vostès, no hi ha cap granja.
Sí, un segon. Hi ha dos arxius, només és per confirmar. Ells disposen del document extens, de tots
sí.
dos documents.
Sí,
vostè
sí,
fa
sí.
referència al resum.
Jo estic parlant del resum perquè en el resum és on te consta el llistat d'usuaris sensibles.
Ja, però precisament és un resum. Si vostè llegeix en tot el pla és el que li estem intentant dir, que aquí sí que hi ha referència a el que són els agrícoles, els...
Però no com a usuaris sensibles. No dic que no es mencionin jo, estic dient que en el pla, en el resum, es presenta com a usuaris sensibles el que són bars i restaurants. Després, en tot el desglossament del pla, sí que surten les granges, evidentment, faltaria, i també altres, però no queden identificats com a usuaris sensibles. Simplement he fet aquesta precisió, només és això. Si volen...
Tots, ens ho han passat tots a l'hora per poder repassar-lo.
Sí, sí, no sé digui el contrari jo.
No, però tampoc entenc la seva aportació.
Pues si no l'entens, si no l'entens te la tornaré a explicar, molt fàcil.
És que no fa cap aportació constructiva, al contrari, si no apunta res per sumar. És que en cap moment, no, i està parlant d'un resum, hi ha una cosa que és resum i una cosa que és per extensa, i no fa cap aportació ni
presidència,
cap
si us plau,
extensa.
Presidència, li pot dir al senyor regidor García que no ha de jutjar si jo faig aportacions positives o no? Això em va dir, que jo puc fer les aportacions que cregui oportunes.
Senyor Gómez, ell també com a regidor també pot fer la seva aportació.
Sí, però no ha de valorar les meves aportacions, en cap cas. Jo, per mi, són perfectament constructives el que estic dient. Estic dient que hi ha un resum en el qual s'allista una quantitat d'usuaris sensibles que no consten els Pallaresos de Mont-ras. Si això no és constructiu, senyor, s'ho faci mirar. A partir d'aquí...
Senyor Gómez... La seva intervenció, doncs, vostès, l'argumentació que fan, a part d'aquest llistat de sensibles que li diguem que està desglossat en el document complet i que sí que hi consta, a part d'això?
A part d'això, que es tingui en compte també, com he dit abans, escoles, indústries, com a usuaris sensibles.
Sotmetem a votació el punt 3. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Passem al punt número 4. Proposta d'acord d'aprovació definitiva de l'establiment del servei d'abastament d'aigua. Senyora secretària.
Vale, es proposa a la Junta al ple, primer, aprovar definitivament l'establiment del servei públic municipal d'abastament d'aigua potable clavegueram al municipi de Mont-ras. Sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament dels serveis adjunts. Segon, publicar l'acord d'aprovació definitiva al butlletí oficial de la província i al tauler municipal i al web amb el text íntegre de la memòria justificativa, el projecte i el reglament. Tercer, donar trasllat a la Generalitat i a l'Administració de l'Estat dels corresponents exemplars del reglament, juntament amb el testimoni fefaent dels acords. Quart, comunicar el present acord als serveis tècnics municipals, a Secretaria i Intervenció, als efectes corresponents.
Senyor Gómez.
No ha de fer vostè cap argumentació tampoc al respecte?
L'argumentació, senyor Gómez, jo em remeto a la que vam fer a l'anterior ple i ja presumeixo que no estarem d'acord perquè vostè va fer l'argumentació demanant que li passéssim un major del cost del clavegueram, que jo vaig intentar explicar-li que no hi podia haver cap major del cost del clavegueram perquè únicament s'estan fent actuacions d'emergència quan rebenta alguna cosa. Li vaig intentar explicar que s'han de canviar pràcticament tots els tubs de clavegueram perquè són de fibrociment i tot i així vostè va continuar-me demanant que li facilitéssim un major del que s'estava fent despesa en clavegueram per intentar valorar si això repercutiria en un sobrecost pels usuaris, amb el que presumeixo que per més que jo li expliqui, vostè farà l'explicació ara que trobi pertinent, estarà en contra, per tant ja li passo la paraula directament.
Gràcies per l'explicació. En primer lloc, vull deixar constància i que vull que això també consti en acta que l'expedient X23000903, pel qual es va fer l'aprovació inicial d'aquest pla, no hi consten i no hi constaven dos documents que sí que consten en l'expedient X2022000138, en el qual aquest grup municipal ha tingut accés el dia 26 de gener de 2024 i no abans. Aquests dos documents són, per una part, el reglament dels serveis de subministrament d'aigua i clavegueram del municipi de Mont-ras, i després l'informe d'una companyia que es diu PWACS, que és l'abreviació d'uns noms. Per què dic això? Doncs dic això perquè en el seu moment, com vostè bé ha explicat, el dia 13 de novembre, si no recordo malament, vàrem argumentar el per què no estàvem d'acord amb aquest pla inicial, i avui, amb aquests dos documents dels quals disposem des de divendres passat, doncs queda evident que això és així. Diu en l'informe de l'empresa PWACS, a la pàgina 73.724, que no hi ha un registre gràfic, hi ha un dibuix en el qual consta valor zero en el que és la despesa que l'Ajuntament de Mont-ras fa en clavegueram. Per tant, vol dir que consta valor zero, vol dir que no hi ha un control. Segur que hi ha una despesa, però no està atribuïda, no està aplicada en això. Estima un sobrecost del 20% sobre el consum d'aigua. Aquest sobrecost del 20% serà el que es repercutirà en el concepte de clavegueram. Per tant, aquests dos documents el que fan simplement és confirmar el que nosaltres dèiem: no hi ha un major, no tenim una despesa controlada i vostès volen igualment carregar aquesta despesa sobre els ciutadans sense saber quan serà, ni si serà més barat o més cara del que estem pagant actualment. I després, en quant al reglament, doncs suposo que l'han redactat vostès, no sé si l'han revisat, doncs? L'han revisat?
Senyor Gómez, faci les seves aportacions, jo li contesto quan acabi, com sempre.
Vale, doncs article 12 de la pàgina 19. Diu que tota persona física o jurídica que reuneixi les condicions establertes en aquest reglament té dret a formalitzar com a abonat una pòlissa o contracte de serveis de subministrament d'aigua i clavegueram, així com a sol·licitar a l'entitat de l'entitat gestora dels serveis la informació i assessorament necessaris per ajustar la seva contractació a les seves necessitats reals. La pregunta d'aquest punt en concret és: es subrogaran els contractes que tenim ara els abonats individualment amb la companyia actual CAPSA, o es faran contractes completament nous per a tots els abonats de Mont-ras amb la companyia quan se liciti i hi hagi una nova companyia? És una pregunta. Article 13. Obligacions de l'abonat. Punt 6, pàgina 21. Abonar l'import de les factures i les quantitats resultants de liquidacions per fuita, que és el punt que interessa, fuita, i després parlar de frau i dipositar les fiances que siguin necessàries. Actualment, en cas de fuita no intencionada, demostrable, la companyia d'aigües, actualment és la realitat, no estic llegint ara, la companyia d'aigua torna al 100% o la part que es consideri de la factura en la qual s'ha cobrat aquesta aigua que era pertanent a una fuita que no s'havia detectat o que estava oculta, i per tant l'abonat no podia reparar fins que segurament li ha arribat la factura i s'ha donat compte que existia. La pregunta que tenia és com quedarà aquest punt, si vostès ho han vist. Ja hi ha una resposta que el propi reglament, l'article 76, dona de com s'ha de regularitzar això amb la companyia d'aigües posteriorment, però hi ha un punt que és de l'article 76, apartat G, punt 4, diu: no s'atendrà més d'una sol·licitud de revisió de factura per fuita en un període de 12 mesos. I la pregunta que ens fem nosaltres en aquest punt en concret és: si un abonat té una fuita, doncs no sé, el dia 29 de gener, la detecta el mes de febrer, la repara el mes de març, li corregeixen, li tornen els diners, però resulta que el mes de novembre, per raons alienes amb ell, per lo que sigui, torna a tenir una fuita, no pot reclamar a la companyia, són fuites completament diferents, o inclús podria ser una mala reparació de la primera fuita. Creiem que no és just que una persona, sempre que sigui de forma no voluntària i no fraudulenta, cuidado, estem dient que pot haver-hi un rebentó a una persona dos cops en un any a casa seva, i que no és just que la primera vegada se li atengui i la segona no. Després, algunes qüestions segurament senzilles, però de la forma que està redactat el reglament, doncs poden donar peu a confusió o a mala praxi per part de qui sigui. A l'article 14 diu: provisions que afecten a l'abonat. Punt 8. Destinar el subministrament d'aigua per a finalitats diferents a les contractades. La pregunta és: quines són les contractades? En cada cas s'haurà de mirar, s'haurà de fer un contracte i dir en què es gastarà aquella aigua. Creiem que això és bastant restrictiu de cares a un particular. El punt 9 diu: barrejar l'aigua de xarxa amb aigües d'altres procedències. Què vol dir exactament aquest punt? Jo no puc agafar aigua de la xarxa i barrejar-la amb aigua de pou i fer un reg o fer el que sigui. De la manera que està redactat el punt, és molt obert i sembla que una persona està fent una infracció que es considera molt greu per simplement el fet de barrejar aigua. Crec que s'ha de redactar d'una altra manera. Creiem, vaja. I després l'article 101, infraccions, punt 2, diu: són infraccions greus, apartat C, maniobrar la clau de pas sense coneixement de l'entitat gestora dels serveis. Dit d'aquesta manera, semblaria que qualsevol persona que hagi de fer una reparació a casa seva i hagi de tancar l'entrada d'aigua que tenim tots amb el comptador a casa, primer hem de trucar a la companyia d'aigües per dir: vaig a tancar l'aigua. Creiem que el redactat no és adequat, s'ha de dir d'una altra manera. O si és el cas, doncs s'ha d'advertir a tothom de que podria estar incorrent en una infracció greu si tanca l'aigua de casa seva. No sé si vostès havien detectat aquests punts dintre del reglament i dintre de l'informe, però nosaltres sí, i així es volen que quedi constància en el ple.
Jo, senyor Gómez, tornar-me a redirigir el que li he dit al principi. Quan vostè diu, l'informe diu que no hi ha major, que es confirma el que nosaltres havíem dit, jo prèviament també li havia explicat. Quan diguem que hem d'establir el tema del servei d'abastament d'aigua potable i de clavegueram, que ja es va explicar en el seu moment, nosaltres li vam dir que la majoria d'ajuntaments de Catalunya tenen xarxa d'aigua potable i clavegueram. Això permet actuar en aquestes canonades, fibrociments, rebentons i totes les actuacions que s'hagin de fer. Jo no sé de quina manera màgica el grup municipal d'acord municipal per Mont-ras pretendria donar cobertura a tota la xarxa de clavegueram sense que hi hagués una taxa que responés a tal respecte, ja partint de la base de que la majoria de canonades són de fibrociment i que hi ha una normativa europea que diu que s'han de substituir. Dit això, les consideracions d'articles i reglaments i redactats i interpretacions que es poden fer dels mateixos, jo crec que és d'una necessitat tècnica considerable que nosaltres tindrem en compte, però crec que avui, per tal de poder seguir els tempos que ens marquem, és d'obligat compliment que donem aprovació en aquest establiment del servei d'abastament d'aigua. O sigui que jo sotmetré votació a aquest punt i el que farem és incorporar, si la senyora secretària li sembla correcta, aquestes consideracions tècniques que vostès han fet, i els hi trametrem per mail aquelles que s'estimin i que no s'estimin, o per escrit, a l'igual que les consultes que vostè ha fet al respecte.
Entenc, doncs, que hem de fer arribar a secretaria tots els punts que hem esmentat del reglament, perquè l'informe, evidentment, no tenim cap mena de ni potestat ni dret ni res a dir, és el que és i punto, i que vostès després decidiran si accepten o no accepten les propostes o les modificacions que creiem o les preguntes que hem fet respecte al reglament. És així? Si és així, evidentment, no el podem votar a favor, em sap greu, però és així. Es tenen en compte o no? Però si no es tenen en compte, o ens diran demà passat si ho tenen en compte, doncs haurien de votar hem de votar que no, hem de votar en contra. Sabem sobradament que vostès s'ho aprovaran i a més entenem que ha de ser així perquè el pla ha de tirar endavant i ens sembla correcte. Però no ens poden demanar que votem a favor d'una cosa que vostès no ens accepten les argumentacions que hem fet d'entrada.
No li demano que votin a favor, el que li estic dient, senyor Gómez, és que nosaltres hi votarem a favor perquè això continuï la tramitació corresponent i que donat que aquestes preguntes són de caire majoritàriament tècnic, demanarem l'assessorament tècnic corresponent per tal d'incorporar-les o no a l'aprovació definitiva, i és el que li estic demanant al senyor secretari, si és correcte de poder-ho fer en aquest format.
A veure, el reglament està aprovat definitivament, per tant s'ha passat el termini per presentar esmenes. El que s'hauria de fer, el tràmit que s'hauria de seguir, és fer una modificació del reglament. Per tant, recollim les aportacions que heu fet, les passem a l'equip redactor i en el proper ple, si s'escau, fem una modificació del reglament. Sí. De fet, tampoc serà d'aplicació fins que tinguem en marxa el servei, però ara el procediment ha de ser aquest.
Estic d'acord. Només comentar que el reglament està aprovat de forma definitiva perquè ha passat el període de les al·legacions oportunes, però vull que quedi constància, com he dit al principi del ple, que és que nosaltres aquest reglament no l'hem pogut veure fins al dia 26 de gener del 2024, no el teníem abans d'anar. No està dintre de l'expedient 903, està dintre del 138 que hem tingut accés el divendres. Dintre del 903 no hi és, no passa res. No passa res, simplement l'hem vist, l'hem pogut veure ara, hem fet unes esmenes i si es pot, es tenen en compte, doncs ja està, simplement és això.
A l'acord iniciat d'aprovació inicial que vam fer al novembre...
Expedient 2023-000-903, el reglament no hi consta. No passa res.
És el 138, l'expedient 138.
Sí, 2022-138, que ens el va resobrir el dia 26 de gener del 2024, junt amb el 913 i 912, que vam parlar telefònicament que no teníem accés a les factures. I ens va obrir l'últim que tenim obert, és el 138. És un tema simplement... ha anat així, no passa res.
No, és que el 903 és el del pla de sequera.
912 i 913, recordes que ens va resobrir... 912 i 913 feien referència a les factures de les juntes de govern del 18 i tot seguit ens va resobrir el 2022-138. És l'últim expedient que tenim obert. I en aquest és on te consta el reglament. En el 903 no hi constava. No passa res, ja està.
Però el 903 no és el de la sequera, pregunto?
No, és el pla director de l'aigua, el 903.
Que es va aprovar inicialment el novembre...
No, sí. El novembre... jo tinc la proposta aquí de l'acord inicial de l'establiment del servei d'aigua potable.
Sí.
I el manteniment de la xarxa de clavegram, i és l'expedient 138.
No. 2023-903.
Això és el pla director de l'aigua, que el vam aprovar també en el mateix ple.
En el ple, els expedients que hi havien oberts en el ple del 13 de novembre era el 2023-000-903. Sí, correcte. Dintre d'aquest expedient, el reglament no hi consta, no hi és.
No, és que no hi ha de ser.
Vale, perfecte, ja està.
Ha d'estar en el 138, que és l'expedient de l'establiment del servei.
Correcte, però el 138 nosaltres no el teníem el 13 de novembre i per tant no vam tenir accés a aquesta informació.
Sí que el teníeu perquè vam fer l'aprovació inicial.
No el teníem, Anna. No passa res, el teníem. Ens l'has obert el 26 de gener.
L'he tornat a obrir.
No el teníem.
Sí.
No, ja està, no passa res. A nosaltres el que ens importa és que hem tingut accés ara, hem vist unes coses i segurament, pel que sembla, tindran en compte. Ja està, és això l'important. Tot l'altre és...
Aclarir-vos que el reglament... forma part de l'expedient, de l'acord inicial.
Ja... Sí, ho sabem, però nosaltres en aquell moment no el teníem i segurament de forma inconscient el nostre dintre de l'expedient tampoc no el vam veure ni que s'estava aprovant, ho dic sincerament.
Doncs sotmetem el punt quart a votació. Vots a favor? Contra. Vots en contra?
Perdó, l'argumentació del vot en contra és pel tema del clavegram, no perquè no es tinguin en compte les esmenes, vull dir, simplement.
I passem al punt número 5, proposta de nomenament del jutge de pau titular i jutge de pau substitut del municipi de Mont-ras. Senyora secretària. Per resolutiva.
Justifica la
Es per votar abans. Ah, perdona, digues. Digues.
Que, bueno,
la proposta de dels candidats. Val, la
sí, digues.
La quan hi va haver el període de proposta de nomenament de jutge titular i jutge substitut, hi van haver tres candidats, si no m'equivoco, que van presentar la seva el seu nomenament per a jutge titular. Nosaltres vam fer una consulta a la Bisbal referent a si aquestes tres persones, en el sentit de que es fes una proposta de primer i segon, podrien agafar, diguem, una el jutge de pau titular i l'altra el jutge de pau substitut. A expenses de que el Ministeri de Madrid emeti els, com es diu, els nomenaments, nosaltres el que proposem avui és que d'aquestes tres persones que es van presentar, els criteris que hem seguit l'equip de govern és: es presenta la persona que fins ara ha estat ostentat el càrrec, que és el senyor Jordi Fuster Pericay, amb la qual entenem que per deferència seguirem amb ell com a proposta de jutge titular, i llavors dels dos jutges substituts, el criteri que hem agafat l'equip de govern ha sigut simplement la persona que porta més anys en el municipi i que entenem que pot tenir, doncs, un coneixement potser més ampli en temes de, per exemple, de termes o temes de limitació, que és els que els jutges, a part del que són conflictes entre veïns, normalment solen atendre petició. Llavors, en aquest respecte, doncs, hi ha la proposta aquesta amb els tres candidats. Senyor secretària.
Bé, aclarir que un dels candidats, el senyor David Fuster Elias, és cunyat d'una regidora de l'equip de govern, per tant s'abstindrà de la votació, d'acord? Aleshores, bé, heu de votar a cada candidat. Els vots pel senyor Jordi Fuster Pericay.
Perdó, no cal argumentar la votació, o ho podem fer després? Per part nostra, per part de presidència s'ha fet, jo dic per part nostra.
No hi ha inconvenient. Davant.
No hi ha inconvenient, vale. Nosaltres compartim 100% el vot cap al jutge titular, que el senyor Fuster, perfectament, no hi ha res a dir, ens al contrari, creiem que és merescut i, per tant, endavant. En quant al jutge substitut, nosaltres sí que aquí no opinem igual que vosaltres, i us explicarem, simplement és molt senzill, mirant els currículums, indistintament de si la persona fa més o menys temps que viu a Mont-ras, creiem que el senyor David Fuster té una preparació, una formació acadèmica i una formació a nivell professional molt més, al nostre parer, molt més valuosa que el senyor Robles, i deixant de banda això, creiem que aquesta persona, que també és més jove, garantirà la substitució del senyor Fuster, si d'aquí 4 anys o quan toqui, senyor Fuster Jordi, el titular, perquè també s'ho diu Fuster, i tenim la substitució garantida per la preparació i per la joventut. En aquest cas creiem que són arguments lògics i que aquest candidat per nosaltres té més valua que el senyor Robles, sense demèrit de la persona ni molt menys, simplement per la formació, la preparació i la joventut i l'apertura de mira, segurament també. Dit això, el nostre vot serà pel senyor Fuster, com tots dos Fusters.
Aclarir, senyor Gómez, simplement que el tema de jutge de pau titular i substitut és de 4 anys i que el tema del substitut és només si dintre d'aquests 4 anys el senyor Jordi Fuster, per lo que sigui, està indisposat. La propera es torna a convocar el mateix i té dret a presentar-se a qualsevol persona.
Sí, però si d'aquí 4 anys el senyor Fuster no se presenta i el senyor David Fuster ha tingut ocasió de fer alguna labor com a jutge de pau en substitució del present, doncs ja tindria una certa base per fer-ho.
Entesos. Doncs sotmetem a votació, senyora secretària.
D'acord. Vots pel senyor Jordi Fuster Pericay. Nou vots a favor. Vots pel senyor Josep Maria Robles Sierra. Ah, clar, la Cristina no vota, sí. Gràcies. I vots pel senyor David Fuster Elias. Per tant, amb el resultat de les votacions, s'escull el senyor Jordi Fuster Pericay amb nou vots a favor, jutge de pau titular del municipi de Mont-ras. S'escull el senyor Josep Maria Robles Sierra, jutge de pau substitut del municipi de Mont-ras. Tercer, trametre aquest acord acompanyat de la corresponent documentació al jutge de Gà de la Bisbal d'Empordà a fi que l'elevi a la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè aquesta procedeixi a efectuar els nomenaments respectius. Nou vots a favor. Ai, sí, vuit. Disculpeu, vuit vots. Gràcies.
Doncs passem al punt número 6, donar compte dels decrets d'alcaldia 1 a 36 de 2024 i 741 a 936 de 2023. Senyor Gómez.
Sí, decret d'alcaldia 542, que fa referència a la senyalització horitzontal de la zona de l'escola de zona comercial de Pajonama, per un import de 14.444 més IVA, total 17.514. Aquí, en primer lloc, ho tenia apuntat per fer altres preguntes, però aprofito ara el decret per dir-ho. Agrair, dic d'alguna manera, el fet que s'hagi executat aquesta acció, que com vostès saben, nosaltres vam presentar una proposta al ple del 4 de setembre, si no recordo malament la data, en què demanaven que es fes la pintura de la zona de l'escola i que vostès van votar en contra. Finalment s'ha fet, la qual cosa doncs no ens queda més remei que dir-los felicitats per haver-ho fet. Creiem que no costava res en el ple del 4 de setembre acceptar aquella proposta i dir que es farà i fer-ho com s'ha fet. No entenem perquè en aquell moment no es va acceptar i ara està fet, però l'important és que està fet i ja està. En tot cas, la pregunta d'aquest decret és... jo no entenc gaire el tema de pintura, sincerament, i entenc que la pintura ha de ser cara i la feina, però entenem que 17.514 engloba no només el que s'ha fet aquí, sinó tot el carrer Torre Jonama fins a baix i segurament altres zones del municipi, donar-li un port. Simplement és preguntar-los quines altres zones, a part del que és el Torre Jonama pròpiament, s'han fet perquè ascendeixi en aquest import tan per nosaltres elevat. Decret 607 de l'empresa Construcció Esbagú, reconstrucció d'un ressal a Torre Simona. Ens agradaria que ens expliquessin també com de deteriorat o quines accions van ser necessàries per fer aquest, o reconstruir aquest ressal, perquè la factura puja a 3.989, inclou 3.200, 3.300, i creiem que per reconstruir un ressal és un valor molt elevat. Si és un únic ressal, si n'hi ha més i en quin grau deteriorament estava. Els decrets 627 i 635, que fan referència a les alertes pel tema de frau contra la Comunitat Econòmica Europea, contra la Unió Europea, ens sembla molt bé que això es posi en marxa. Simplement tenim la pregunta de si saben ja o tenen previst com s'organitzarà i ens ho poden explicar. A nivell de personal, qui formarà part de la comissió de seguiment, etcètera, etcètera. El 627 i 635. Això és de cabana? Després, el decret 649, que fa referència a l'obertura de l'expedient ja per la persona del POU, felicitats, i ara hora que ho posin en marxa, ja sé que em dirà que ja tenen en marxa, que això simplement és un formalisme perquè estigui endavant, però és la primera vegada que hi ha un document que acredita que vostès comencen a treballar en el POC després de forces anys d'estar al govern. Per tant, endavant. El decret ja 2024-015, llicència d'activitat de Nàutica Moret. Els demanem si ens poden explicar com és que una empresa que porta el temps que porta aquesta empresa fent activitat en un ras no té llicència i encara les dades se li donen. És a dir, com una empresa pot estar, una empresa d'aquest tipus pot estar treballant sense llicència d'activitats? Com s'ha permès? Per què no hi ha una tasca de vigilància i des de quan està això? I no és ben bé el mateix, però és una mica similar. El decret 020 de 2024 fa referència a la finca de Sau Ullé, que us recordar, la urbanització de Gandoni, aquesta activitat d'hoteleria de luxe o no sé com dir-ho exactament, que ara actualment volen vendre una part de la finca. S'ha detectat això i vostès, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, doncs fan bé en denegar aquesta reparcel·lació o el que vingui per poder vendre aquesta finca. La pregunta que fem és com és que s'ha arribat a aquesta situació, com és que no hi ha una vigilància de les construccions que s'han fet allà dintre, com és que aquesta empresa, tot i estar a internet, no s'ha detectat que està fent aquesta activitat aquí a Mont-ras i que ha pogut construir totes aquestes diferents edificacions i accessoris.
Tot el que he dit no sé si queda registrat perquè no estava el micròfon obert. Se sent? Sí. Vale, gràcies, perdó, intentaré estar més vigilant. Com és que s'ha arribat en aquest punt? Jo, simplement, si ens ho poden explicar. Gràcies.
He anat prenent nota, senyor Gómez, però avui li he d'admetre que segurament m'haurà de refrescar els punts.
Cap inconvenient, jo sí li refrescaré, tot i que vostè no ho va fent a mi amb una ordenança quan jo li vaig demanar. Què te passa, Adrià?
En referència, no aniré per ordre, en referència al decret d'alcaldia 607 del ressalt de Torre Simona, senyor Gómez, comentar-li que aquest ressalt encara no està fet, no sé si vostès han passat per Torre Simona. Comentar-li que el problema d'aquest ressalt és que es va fer en el seu moment per la canalització d'aigua, perquè hi ha una riera propera que també desemboca a la Via Verda. A l'haver-hi pas d'aigua ha anat quedant més esfonsat el nivell de lo que és el sòl, i per tant ara quan hi passàvem vehicles, sobretot vehicles diguem més grans o tipus furgoneta utilitària o alguns dels usuaris amb caravanes que es dirigeixen als dos càmpings que hi ha a la zona, el càmping Relaxnat i el càmping Relaxer, ens estaven arribant diverses comunicacions, tant de veïns que tenien vehicles baixos com d'aquest tipus de vehicle que li comento, que cada vegada tocaven més el que era el tema del càrter i representava un perill. Vam fer anar els serveis tècnics. En l'expedient, si no la secretària em corregirà, es van demanar 3 pressupostos, que és el que es fa depenent de l'import, com és habitual, i s'ha aprovat aquest pressupost i properament es farà l'actuació. En referència al 649, al decret d'alcaldia del POM, jo ja li dic que no entraré en aquest debat, el de vostès dient la feina que s'ha fet o no, ja la sabem, ja vostès han deixat palesa quina és la seva opinió al respecte, però la nostra i la de l'equip de govern és que estem treballant activament perquè el municipi de Mont-ras tingui un pla d'ordenació urbanístic municipal, i estem també treballant perquè les diferents mancances que hem trobat en unitats d'actuació o altres es vagin modificant i anar-ho posant al dia pel benefici de tots els habitants d'aquí de Mont-ras. En referència al sistema d'alertes que comentava que és obligatori des de desembre, dir-li només que el reglament final, el que s'ha aprovat és la instrucció, que és suficient, i que des de l'àrea de secretaria, que si no la secretària em corregirà al respecte, s'està treballant per tal d'implantar-ho. En referència a l'activitat aquesta d'hoteleria de luxe que parla del SAUB, nosaltres ja venim treballant des de fa temps, s'havia fet per procediment, quan entres en una finca privada s'ha de notificar en l'interessat ha d'autoritzar, si no s'ha de fer a través de requeriment judicial, i nosaltres hem seguit el tràmit i de fet ens va posar en alerta precisament com va sortir a xarxes la venda d'aquest indret. Abans no teníem manera de poder saber el que s'estava fent o el que no s'estava fent, perquè a nivell d'Ajuntament en allà simplement constava un habitatge que venia de molt de temps, i tot el que s'hi ha anat fent posteriorment ho ha fet aquesta persona, evidentment, sense disposar de llicència i sense comunicar-ho en cap moment. Quan es va detectar precisament va ser arrel de que va penjar a xarxes el tema de la venda, i a més abans de la venda, em sembla que a l'inici de l'expedient, si mal no recordo i parlo de memòria, és precisament per el tema d'allotjament turístic, que tampoc l'havia tramitat i també es va denotar per aquest sentit. El tema de la nàutica Moret, hi han moltes activitats aquí al municipi de Mont-ras, igual que en molts altres municipis, que venen de llicències històriques que en el seu moment podien o no aplicar-se el que hi ha actualment, que és simplement com una comunicació d'inici d'activitat. Després l'Ajuntament té un temps per mirar de què disposen, què no disposen, si compleixen amb la normativa, si no compleixen, i quin criteri s'ha de seguir. Nosaltres el que fem és, cada vegada que hi ha hagut algun tipus d'actuació o algun tipus de problema, tirem d'arxiu, mirem què es va entrar en el seu moment, i amb l'enginyer el que intentem, i és el que es porta fent d'ençà que tenim els serveis també de l'enginyer i amb la disponibilitat i les hores en què en tenim, és intentar regularitzar totes aquestes empreses i adaptar-les a la normativa actual. Quan es va fer el requeriment a Nàutica Moret, aquí hi havia tota una sèrie de documentació que s'havien tramitat, però remetent-nos històricament es va veure que no hi havia llicència d'activitat, i el que s'ha informat en aquesta gent és de quina manera han de procedir per tal d'intentar que, si no ho tinc mal entès, difícilment ho tindran en el lloc on estan. Llavors, a nivell d'Ajuntament nosaltres continuarem treballant perquè totes les activitats que es desenvolupin en el municipi ho facin amb les màximes garanties. El fet de detectar-ho abans o no, també li recordo que per les dimensions i el personal de què disposem a l'Ajuntament arribem on podem. Si em fa referència d'alguna altra que m'hagi deixat. Sí, la de la pintura, ja m'estan dient els meus companys.
Totes.
Sí, la de la pintura, jo li deia al senyor Gómez que ara m'han fet referència.
Sí, sí.
Els carrers que inclouen és carrer Mestre Masgrau i Badia, carrer Carrilet, carrer Torre Junama i travessia de la... fins a travessia de la Granota.
Va.
I al igual que la resta de pressupostos o de més, depèn de l'import, també demanem sempre tres pressupostos. No sé si en aquest cas era licitació, no ho recordo, diria que per l'import eren també tres pressupostos, però en tot cas la senyora secretària, si no, els hi podrà aclarir. Hi ha alguna cosa que hagi quedat pendent de...
Bueno, només comentar que és possible que, bueno, el tema dels carrers és correcte, és el que pensàvem. Jo no he vist, sincerament, no dic que no hi sigui, però no he vist un comparatiu de diferents pressupostos per aquesta tasca. Per tant, si vostè ho diu, doncs endavant. El tema del ressalt de la Torre Simona, entenc la problemàtica i més o menys ja sabíem que era allà. Simplement el que preguntem és si l'import és de 3.000, quasi 4.000 euros, quina és l'acció que es fa, si es fa una acció d'allargar molt més tot l'asfaltat perquè el d'això sigui més baix. Això evidentment té un cost. Si es fa algun tipus de reforçament del sòl perquè no torni a queixar, etc.
Sí, es fa tota una actuació per allargar-ho, i també per tema d'aigues, per recollir d'aigues, ja que tenim un vell que té una baixada d'aigua i també s'ha de canalitzar cap a la riera.
Ok, entenem, doncs està clar. Gràcies per l'explicació. El tema del pont no res a dir. El de Nàutica Moret, doncs entenem que bueno, no s'ha detectat. Evidentment la falta de recursos doncs, és el que és. I el tema de Rondoni, doncs el mateix. Només me queda de l'ordenança, perdó, del tema d'alertes del frau de l'EU, simplement jo el que preguntava és com s'organitzarà, si ja tenen alguna previsió o no, o si tindran a bé abans que es posi en marxa d'alguna manera explicar-nos quins seran les persones, etc etc. Simplement és a moda de qüestió, no és una crítica, simplement és voler saber la informació al respecte.
Perfecte, doncs passem al punt número 7, presa de coneixement de les actes de la Junta de Govern de 2 i 16 d'octubre, 6 i 22 de novembre, 4 i 18 de desembre de 2023 i 8 de gener de 2024. Senyor Gómez?
Sí, de les vàries que ha comentat, les dues primeres ja es van aprovar, entenc, pel ple anterior, per tant no hi ha res a dir, només quedava el tema de les factures. La del 6 de novembre... bueno, doncs el nostre grup els vol felicitar per la feina en l'apartat punt 09 que fa referència a la T31, a tot el que és el desperfectes que hi ha a les rotondes, per tant bona feina per part de l'equip tècnic, per part del regidor que correspongui i tal com diguem les coses quan no estan bé, quan també estan ben fetes també les diguem. De l'acte del 20 de novembre, no, aquest tema res, no val la pena. De l'acte del 18 del 12, el punt 8, si ens poden explicar la pavimentació de zona de pàrquing del carrer Tramuntana Sadurní per un import de 42.344 euros, quina zona és exactament, quina actuació es farà que justifiqui aquesta despesa. El punt 11 fa referència a un punt que hem parlat avui, que és el contracte de consultoria d'abastament d'aigua amb PB Advisory i Capital Services per un import de 8.000 més IVA, no 1.700. I aquest punt, tot i que entenem molt bé que té un cost i que les enginyeries han de cobrar per la feina que fan, només tenim una cosa a dir, i és que això està presentat l'informe el dia 4 d'octubre de 2023. Així consta en l'expedient i així consta en el propi document que està datat setembre de 2023. I ens sobta trobar que això passa per junta el dia 18 de desembre per aprovar el conveni amb aquesta empresa. Quina explicació ens poden donar al respecte? Quan ja una feina s'ha fet, com és que després es firma el conveni amb la companyia? Com funciona això? El punt 13... Pla anual de contractació de servei, hi ha diverses coses, entre les quals hi ha una que no sabem si l'import és correcte o ens agradaria que ens expliquessin, no cal donar noms ni molt menys, ni xifres concretes, però de l'ordre de magnitud, hi ha un servei de càtering per benestar i social per gent gran de Mont-ras per valor de 56.000 euros anual. És una previsió. Això és el que consta en el document. No sé si és un error, doncs s'ha de subsanar, però clar, la xifra ens sobta i per això la volem remarcar. I de l'acte del 8 de gener de 2024, al punt 5, hi ha un registre de control horari, amb el qual deduïm que es posarà en marxa un programa de control que en principi és per 25 persones. Entenem que s'haurà d'ampliar per les raons que ja hem parlat amb secretaria que ens va explicar, per tant, entenem que serà així, però jo la meva pregunta és cap a vostès, si vostès també s'integraran dintre d'aquest control horari o no, com a regidors, i per fi podrem saber els horaris que vostès fan i la disposició que tenen de cara al públic dels veïns i veïnes de Mont-ras. D'aquesta mateixa junta, no tinc el número de factura aquí, però hi ha una factura de dos factures d'Agroaliment Casa de Mont, una a la qual es compren 54 i a l'altra 36 pots d'herbicida de mig litre cadascun. La suma del total de tot això són 1.100 euros, números rodons. Ens preguntem si és necessària aquesta quantitat, i si ho és, no seria més fàcil comprar 50 litres amb un bidó o dos bidons de 25 litres i estalviar tot el tema d'embalatge, etc., i que la brigada pogués treballar d'una manera més eficient que no amb pots petits, de buidant i emplenant d'herbicida. Entenem que s'ha de tenir en compte el medi ambient i els envasos de plàstic s'han de mirar d'evitar. Per tant, creiem que si amb pots d'herbicida l'Ajuntament ho podria gestionar d'una altra manera. I ja estaria en quant a les juntes.
En referència al punt 8 que feia referència, és carrer Tramuntana, la part que enllaça del camp d'esports la Ciutadella, amb carrer el teu Magraners.
I el Llevant,
exacte. En allà hi ha un problema de conducció d'aigües i llavors el que es fa és acabar l'encintat, si no... El senyor Andújar els pot atendre i els hi pot ampliar la informació, però és acabar l'encintat de la vorera, construir un embornal per la reconducció de les aigües i fer tota aquesta obra. El retirar els contenidors va quedar palesa, diguem, tota aquesta...
Davant de Cal Irene.
Exacte. Sí? El punt número 11... Aquest me'l miraré i li contestaré per escrit si no li sap greu, perquè ara mateix no ho tinc davant. El que em feia referència al servei de càtering, que m'ha dit un cost de 45 o 50 mil euros, si no tinc mal entès, està previst el servei per 4 o 5 anys a raó d'uns 10.000 euros l'any, i això s'està fent en coordinació amb l'Ajuntament de Palafrugell i Begur, si no m'equivoco malament. A la Frugell i Begur segurament, perquè estarem en el mateix d'allò, per mirar de donar servei de càtering sobretot a persones que estan soles i que estan, diguem, menjant malament per no haver-se de cuidar elles mateixes. Llavors... Exacte, aquest punt sí. El tema del registre de control horari, crec que això ja havia sortit en algun altre ple o ho havia aclarit. La contractació que s'ha fet actualment del PAC aquest de 25 persones, la llei, si no m'equivoco, el senyor secretari em pot rectificar, feia esment només al tema del personal laboral. Llavors, el que és el personal que forma part polític, i jo crec que això ja els hem deixat de manifest diverses vegades, no estem ni exigits per llei a fer-ho, no només el personal polític, sinó fins i tot, si no ho tinc mal entès, el funcionari. Llavors això la secretària ens ho pot aclarir. En quant als horaris i disposició de cares al públic, jo crec que això, senyor Gómez, també és una pregunta que vostè fa d'una manera recurrent en els plens. Si vostè va a la pàgina web de l'Ajuntament de Mont-ras, veurà que hi ha tota la relació dels regidors amb les seves corresponents adreces electròniques i amb els seus mòbils de contacte directe. A part, a dalt hi ha una pestanya on hi diu que per demanar cita i hora amb els regidors, la persona que porta el tema de gestió d'agendes tant d'alcaldia com dels regidors és la senyora Tere Muñoz de les oficines municipals. Crec que qualsevol persona que ha demanat que se l'atengués del municipi de Mont-ras, a data d'avui no me consta que no se l'hagi atès al respecte. I jo diria que en aquest sentit es dona total compliment al que s'exigeix o no en el portal de transparència i en el sentit del que ens obliga la llei a donar resposta. En quant a l'altre punt que m'ha fet, que em sembla que també feia referència a factures, també li remetré per escrit la resposta, perquè també m'ho vull mirar detingudament. Si no t'ha... L'últim que me deia també factures per import de 1.100 euros.
Sí, els herbicides.
M'ho miraré també i li donaré resposta per escrit, perquè desconec en aquests moments ni per què ho apliquem ni a s'han de...
I el regidor que porta el tema no té la informació, no ho sap, pregunto, eh?
Sí, però prefereixo contestar-li per escrit.
Vale. Me la marco, doncs, perquè quedarà per escrit.
Junt amb el punt número 11, també?
Sí, sí, també.
És el servei de...
Els
plecs, però,
Sí, però com que feia referència que està bé que cobrin pel que fan, però que l'import el considera excessiu, en tot cas va mirar l'expedient i llavors...
No. L'import no és excessiu, jo trobo que l'import és el que és, evidentment, vostès ho han licitat...
Doncs perdó, jo ho he apuntat malament, així és el dubte
el que,
quin era?
El que estic dient és que aquesta Junta de Govern en data 18/12/2023 firma un conveni amb una empresa per fer una feina. L'empresa aquesta va presentar un informe el dia 4/10/2023 i l'informe, així es consta en l'expedient ANA, i l'informe, la primera pàgina de PWACS posa setembre 2023. No m'ho invento, us ho puc ensenyar, ho tinc aquí davant, no hi ha problema. Llavors jo demano si tenen explicació o argumentació de per què això és així.
A veure, l'expedient que estem parlant de l'expedient 1005. En aquest expedient hi ha un pressupost de PWACS del 17/12/2023. Vale? Ho veus, baix de tot?
No.
Però... Bueno, o sigui, aquest contracte és per redactar els plecs de la licitació del servei que acabem d'aprovar ara. Degut també a la complexitat tècnica que tenen aquests plecs, aquesta gent que ha fet tot el treball de redactar el reglament i tot el servei, l'establiment del servei, redactarà els plecs. Aleshores, la cronologia és aquesta: presenten un informe el 17 de desembre, un pressupost, perdó, es fa l'informe, es porta junta el 18 de desembre i es notifica, i no s'ha fet res de feina perquè no tenim el servei aprovat encara.
En l'expedient X-2022-00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Aquest és el de l'establiment del servei, que és el que estàvem parlant abans, el 138.
Sí. Hi ha un document que es diu MEM, establiment, servei, aigua, 0310-2023.
Efectivament, és aquest document que vam aprovar inicialment i que ara s'ha aprovat definitivament. I aquest expedient 1005, del que tracta és la contractació menor perquè aquesta gent ens redactin els plecs tècnics per licitar el servei.
És la mateixa companyia, és un altre projecte.
Sí, ens redactaran els plecs tècnics, els tècnics, els administratius els farà l'Ajuntament.
Per tant, aquest document no és el que es va conformar el dia 18 de...
No, aquell és el del servei, o sigui, aquests expedients...
L'establiment del servei.
Sí, hauria d'estar relacionat amb el del reglament... Aquest el relacionaré ara, l'afegiré... Suposo que teniu accés a l'apartat on diu expedients relacionats, hi ha el reglament de l'abastament d'aigua potable, l'establiment del servei, i ara us hi posaré aquest, que serà la redacció del...
Com que no veiem una de que relaciona expedients, allò a vegades és obligat. Llavors aquí del títol es dedueix que és un expedient, llavors veus la factura de la companyia al mateix pla i dius, està en factura una cosa que va fer abans, és una relació...
D'acord, no, però millor que ho aclarim perquè... Vale? O sigui, això ja està aclarit.
Perfecte, doncs entenc que només hem de contestar per escrit el tema aquest de les factures i que tot l'altre li ha donat resposta, correcte?
Sí, va donar la resposta que vostè ha considerat oportuna. Jo simplement li vull dir que no hem posat en dubte que vostès no facin la feina, evidentment. El que sí, els hem dit una i dos i tres i 25 vegades i els direm les vegades que calgui, és que vostès tots, vostè amb dedicació absoluta i el reste de regidors amb dedicació parcial, cotitzen 21 hores els regidors i vostè 40 hores o no sé quantes, i que això comporta una despesa de seguretat social i etcètera, etcètera, en els veïns de Mont-ras, i nosaltres el que els demanem és que ens facin saber o ens argumentin si vostès realment estan treballant les hores que estan cotitzant. És això, no és més, ho hem dit, no sé com haig de demanar-ho.
Jo crec, senyor Gómez, que li he contestat per activa i per passiva, que la feina s'està fent i que les hores es fan, i si vostè vol entendre que no estem fent la feina i que no d'allò, doncs vostè continuarà dient la seva i nosaltres continuarem dient la nostra.
Torna a dir coses que jo, en boca meva, que jo no he dit. Jo no he dit que vostès no facin la feina. Ho ha tornat a dir una altra vegada. Jo no he dit això en cap moment.
Quina és la seva aportació exacta en referència al control horari? Quina és la seva qüestió?
La qüestió és que...
M'ha demanat si complim les 21 hores per les que cotitzem i les 40 per les que cotitzo jo. És aquesta la pregunta que ha fet?
Jo li demano que ens expliqui o que justifiqui les 21, no en feina, sinó en presència, amb el que sigui, 21 hores els regidors i 40 a vostè.
I jo li dic que la llei no diu en cap lloc que això s'hagi de donar. Sandra, què li he de fer? Perquè vostè m'ho demana.
Ja m'ha contestat.
Passem al punt número 8 de precs i preguntes, senyor Gómez.
Equips informàtics, volíem saber com està el tema. És el tercer ple que en parlem i de moment no tenim notícies, si ens pot aclarir com està i si algun dia en disposarem. El tema de la carrer Torrejonama ja l'hem parlat, per tant el deixo. El senyor Ruiz ens va donar les gràcies i les fem extensives a vostè per la reparació de l'estat del terra que hi havia de casa seva i perquè haguessin tret les senyals del fanal que hi havia davant del seu balcó. Jo crec que en el moment en què nosaltres ho vam demanar, que ell ens ho havia sol·licitat, vostè va argumentant aquí el tema de les distàncies i, en fi, va voler tirar pilotes fora. Jo li vaig dir que se mirés la normativa i la prova de que teníem raó és que vostès ho han fet i això ja està. Per tant, de vegades jo crec que és més fàcil dir ho mirarem i si es pot ho farem i no entrar en debats estèrils. Per tant, el senyor Ruiz està content, això està resolt. Dos punts nous és preguntar-los si instal·laran equips de càrrega per vehicles elèctrics, si ho tenen previst, a on i quan ho faran. És un dels punts que portàvem nosaltres al programa i vostès també n'han parlat alguna ocasió i, bueno, com que veiem que nosaltres fem propostes moltes vegades, vostès ho tiren en marxa, doncs ho proposem al ple, els hi preguntem a veure si així és la manera. I vist el que va passar al darrer ple, que un veí va demanar intervenir i no va poder, i tal com hem preguntat en algun altre ple anterior, els hi demanem si tenen previst desenvolupar un ROM que permeti que el públic pugui intervenir. I li vull preguntar a vostè, senyora alcaldessa, si té alguna resposta de plens anteriors a donar-me. I ja estaria.
En referència als equips informàtics, senyor Gómez, comentar-li que això depèn d'un pla estatal que li vaig dir que havien, em sembla que hores d'ara, si no tinc mal entès, ens han comunicat per escrit que enviaran aquests equips informàtics al Consell Comarcal perquè faci la programació d'aquests dispositius. I a data d'avui l'únic que han entregat a l'Ajuntament són unes pantalles per als treballadors. Com que no depèn de nosaltres, jo el que li vaig dir en el seu moment és que si vostè ho considerava oportú, no tenim la disponibilitat per poder entregar una a cada regidor. El que sí podíem era entregar un ordinador quan en tinguéssim disposició per grup municipal.
Si el tema del Consell Comarcal va per llarg i hi ha disposició, doncs els hi agraïm. Si no està disponible, doncs seguirem treballant el nostre particular i ja està, no hi ha més.
Perfecte. En referència al senyor Ruiz, ni tiro pilotes fora ni m'escudo amb normativa. Jo el que li vaig dir és que el regidor havia anat a parlar amb el senyor Ruiz, que nosaltres ens havíem posat en contacte amb l'empresa que porta el tema de la senyalització del radar mòbil i les 5 caixes que hi ha instal·lades en el municipi i que ja havien fet una sèrie de gestions i que es farien immediatament. Vostès tenen per costum
per no dir-ho d'una altra manera, dir que cada vegada que nosaltres fem alguna actuació és perquè vostès l'han proposat prèviament, i això enllaço amb el següent punt. Quan me demana equip de càrrega per vehicles elèctrics, vostè sap, senyor Gómez, i si no repassi els plens anteriors, que s'ha manifestat que vam demanar una subvenció que a hores d'ara, si no el secretari m'ho pot resoldre, encara no s'ha m'ho pot contestar, encara no s'ha resolt aquesta subvenció, i que no obstant l'Ajuntament ja estem tirant per altres línies a través de finançament, a través de la Diputació de Girona. És a dir, que abans que vostès diguin que això ho hem fet per obra i miracle de vostès, que sàpiga que nosaltres hi estem treballant al respecte, ho dic perquè és algo bastant habitual per part del seu grup. Quan em demana el tema de que uns veïns van demanar per intervenir en el ple anterior, també li vaig comentar, o crec que ho vaig manifestar en el ple, si no és així ho rectifico actualment, que nosaltres estem elaborant un ROM, un reglament d'ordenació del ple municipal, per les intervencions i per deixar clar ja d'una manera, diguem, esperem que definitiva, el tema de com s'han de redactar les actes, quines intervencions té cadascú, com s'han de fer aquestes intervencions, quin temps tenen, i contemplem també la intervenció de veïns, que es farà com en altres municipis de Rodalies s'està fent, un cop s'aixeca l'acte i es tanca i marxa la secretaria que està prenent acte i declaració de tot el que es parla, tenen dret els veïns a intervenir, i això també es regularà en aquest ROM que estem fent. En quant a, també m'ha demanat si tenia pendent de donar-li alguna resposta de plens anteriors, sí, jo entre d'altres, no sé, potser segur que me'n deixo alguna perquè sempre tinc alguna cosa pendent, però una de les recurrents era el tema del sou de l'alcaldia i de les regidories. Vostè, per activa i per passiva, en els últims plens feia referència a que l'alcalde de Palafrugell i l'alcalde de Palamós, si no recordo malament, i fins i tot va mencionar l'alcalde de Forallac, el que cobrava no deixaven de cobrar respectivament, i de fet deia que no cobraven com a alcaldes, o cobraven la meitat del sou, si no em pot rectificar, si no m'he expressat correctament. Jo avui el que li porto és un llistat del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, que vostè també buscant a la Google el pot trobar, amb el que són les percepcions dels alcaldes que consten a l'ISPA, les retribucions de l'any 2022 i fan referència al 2023. I només perquè quedi inconstància en acte, que per això fem les gravacions, perquè llavors no puguem manipular la informació o vendre-la com ens interessa, l'alcalde Forallac, per una dedicació, sense dedicació, cobra 30.000 euros, a part del que cobrava com a diputat de la Diputació de Girona. El de Palafrugell, per una dedicació exclusiva, 49.227,18, a part del que cobrava com a diputat de la Diputació de Girona. I el de Palamós, en exclusiva, 50.486,10. Jo li faig entrega d'aquesta documentació que em vaig comprometre a entregar-li i a facilitar-li, i en tot cas només dic que el debat que es fa al voltant del que cobra o deixa de cobrar un regidor o una alcaldia, crec que és un debat estèril. Crec que a més ja li vaig manifestar és el mateix estat el que marca els barems en funció del nombre d'habitants i la representació, que nosaltres estem molt per sota, o jo personalment estic molt per sota del que marca el barem per número de població i d'habitants del meu municipi, i que jo crec que la feina i la dedicació que fem es demostra al cap de 4 anys, que la gent té el deure i l'obligació moral, jo crec, d'anar a les urnes a manifestar si estan d'acord o no amb la feina que s'està fent en el seu municipi. Si vostè vol continuar insistint en el que jo cobro per assistències com a diputada o la meva dedicació exclusiva com a alcaldessa, evidentment està en tot el seu dret de fer-ho,
però jo, senyor Gómez, el que m'agradaria posar en valor és la feina que es fa no només en aquest ajuntament sinó en qualsevol altre ajuntament. M'agradaria donar el tema per tancat d'una vegada per totes, tot i que em temo que no serà així, i a més m'agradaria que es deixessin fer comparacions amb altres municipis nomenant a persones sense tenir les dades reals i aprovades al respecte, perquè crec que realment es pot fer una demagogia important que no crec que sigui de rebut ni per aquestes persones ni per mi mateixa. I dit això, crec que li he contestat els punts que m'ha dit i evidentment té el seu torn de rèplica.
Gràcies pel torn de rèplica. Comentar-li primer de tot que nosaltres no hem dit en cap moment que tot el que facin vostès és perquè ho hem dit nosaltres. Jo no he dit això. Jo dic que nosaltres diguem coses i després vostès les fan, que no és el mateix, perquè, per exemple, vostès han fet el de la C31, nosaltres els hem reconegut i nosaltres no ho hem dit que ho fessin. I vostès ho han fet, per tant, xapó. Nosaltres no diguem que tot el que nosaltres diguem després ho copien vostès, però sí que hem dit coses que vostès després han fet. Això és el que jo he dit. Vostè fa veure que jo he dit una cosa i la gent ho escolta i vostè mateix s'ho creu, però jo no he dit el que vostè ha dit que jo he dit. Primera cosa. Jo no poso en dubte la feina que vostès fan. La nostra feina és oposició i nosaltres els hem de dir a vostès les coses que, sota el nostre punt de vista, no ens agraden o creiem que han de ser d'una altra manera. Els agradi o no els agradi, això és així. També és veritat que quan fan coses i les fan bé, també els hi diguem. Avui tenen la prova. Vostès només se fixen en quan els critiquem, perquè no ens agrada ningú que ens critiquin. Vale? El tema del sou dels alcaldes. Jo mai li he parlat de l'alcalde de Palamós. Jo li he parlat sempre de l'alcalde de Palafrugell, de l'alcalde inclús de l'alcalde de Mont-ras, prèvi a vostè, de l'alcalde de Forallac, sí, vale? I de vostè, però mai de l'alcalde de Palamós. I quan jo li he parlat de l'alcalde de Palafrugell, i això ho pot escoltar en tots els plens, perquè està tot gravat, quan jo li he parlat de l'alcalde de Palafrugell, li he parlat del senyor Juli Fernández, i li vaig mencionar al senyor Piferrer quan estava a la Diputació, no últimament a l'any 2022, com vostè m'acaba de posar aquí, que ja no era ni l'alcalde, senyor Piferrer, era una altra persona. El senyor Juli Fernández actualment està cobrant, si el portal de transparència no enganya, no és aquest document d'aquí, perquè això és de l'any 2022, és una altra persona, està cobrant 36.000 euros, la meitat del sou que li correspondria com a alcalde de Palafrugell, que són, me sembla que el límit són 72.000, i està cobrant com vostè de la Diputació. I el senyor Lluís Fernández, si no ho tinc mal entès, cobra per actes, no cobra com per sou, no cobra per dedicació a l'Ajuntament. No, perdona, el senyor Lluís Fernández cobra per actes a la Diputació i té el sou de regidor a l'Ajuntament. Llavors, jo li vaig referir també al senyor Salgas, quan era alcalde aquí i cobrava la meitat del sou aquí i la meitat i cobrava per la Diputació o Consell Comarcal en aquest cas. I el que jo li critico a vostè obertament i li tornaré a criticar les vegades que faci falta és que vostè està cobrant 49.000 euros de la Diputació i està cobrant 32.000 i escaig euros de l'Ajuntament. I el que sempre li he demanat és que vostè podia renunciar com a mínim a la meitat del sou d'aquí i amb això es podrien fer moltes coses a Mont-ras. Perquè vostè està cobrant per dedicació exclusiva a Mont-ras i per actes a la Diputació, amb un total de 83.000 o 82.000 i pico d'euros. Llavors, creiem que si, per exemple, el senyor Juli Fernández està cobrant 36.000 de l'Ajuntament i 49 de la Diputació, està guanyant exactament el mateix que vostè, en un municipi de 24 o no sé quants milers d'habitants, quan vostè es treballa en un poble de 1.600. Això no va en detriment de que vostè faci millor o pitjor la feina, en cap cas. Estem parlant del que és la dedicació d'un alcalde en un poble de 20.000 o de 24.000 amb un alcalde d'un poble de 1.600 o 1.700 habitants. Si és just que els dos percebeixin pràcticament la mateixa quantitat de diners de cara al contribuent, de cara a les persones que paguem. Si vostè ho vol entendre, ho entengui. Si no ho vol entendre, no ho entengui. Aquest document no és el que jo li he demanat, perquè jo estic parlant de sous actuals, no estic parlant de sous de l'any 2022. L'alcalde Piferrer no estava aquí, l'alcalde de Palamós no l'he mencionat mai jo.
Repassaré, senyor Gómez, l'últim ple, perquè juraria que en l'últim ple que vam fer vostè em va fer referència a l'alcalde de Palamós, però el repassaré perquè pot ser que m'hagi equivocat. Estic en el meu torn de paraula, senyor Gómez, gràcies. I dit això, intentaré centrar-me en el que me diu, perquè per una banda me diu que fa referència a alcaldes anteriors quan eren alcaldes, perquè llavors ja no eren alcaldes, que no era el 2022 sinó entenc que anterior, 2021 o 2020, i per una altra banda me parla d'un alcalde actual que és en Juli Fernández, llavors me fa referència en Salgas, que és l'anterior que em precedeix. Vull dir que no acabo de discernir si vostè vol que em faci referència al passat, al present o al futur, però bueno, intentaré esclarir, perquè ja veig que aquest continuarà sent un tema recurrent. I de tota manera, també li dic, senyor Gómez, que aquest debat hi podem entrar les vegades que faci falta, i podríem, en comptes de comparar amb l'alcalde de Palafrugell, comparar amb l'alcalde de Llagostera, amb l'alcalde de Roses, amb l'alcalde del que sigui, i segurament les diferències ens espantarien a tots per part de tots els colors. I jo continuo dient, no es tracta ni de colors, ni de sous, ni de comparar-nos amb el veí, ni de comparar-nos amb com es feien les coses abans. Es tracta de fer feina, i si la feina es fa i es remunera correctament, no entenc quin és el problema al respecte. Però dit això, vostè ja ha deixat molt clara la seva postura, i jo crec que poc més hi ha a afegir. Si no hi ha cap altra consideració, donarem per acabat aquest ple i aixecarem l'acte de dia d'avui. Moltes gràcies.
No m'ha deixat replicar-li.
Senyor Gómez, sisplau, seu torn de rèplica.
Jo li dic que vostè pot escoltar-se parlant al minut 2 hores 25 minuts i 30 segons de la darrera, del darrer ple en el qual parlàvem d'aquest tema, i veurà que jo no vaig referir en cap cas a l'alcalde de Palamós, cosa que vostè ha posat en dubte. Jo sempre crec que parlo amb la claredat, o intento ser-ho màxima possible. Quan jo he parlat del senyor Juli Fernández com a alcalde, he parlat d'ara, perquè ara és alcalde i no ho era abans. Quan vaig parlar del senyor Piferrer, vaig parlar quan el senyor Piferrer era alcalde i no quan no ho era, per tant, vostè entengui el que vulgui. I quan vaig parlar del senyor Salga, vaig parlar de quan el senyor Salga era alcalde i no de quan, no d'ara, perquè ara no ho és. Per tant, si vostè posa això en context, veurà que jo parlo d'ara del senyor Juli Fernández i en la resta parlo d'actituds o de situacions en el passat. Si vostè ho vol barrejar i confondre tot i així fer una nebulosa perquè tothom quedi que sembla que... doncs fàcil, però jo les coses les tinc bastant clares, vostè potser no tant.
Gràcies, senyor Gómez, doncs ara sí, donem per aixecat aquest ple. Bona tarda.